Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps per als esports, per a l'anàlisi futbolístic de la jornada del cap de setmana i també de la Lliga de Campions. Ho fem com cada divendres en companyia de Manel Delgado. Manel, molt bon dia.
Bon dia, Carme, com estàs?
Bé, i tu també, no? Aterrat.
Sí, aterrat. Aterrat d'una experiència fantàstica.
Del teu viatge al Camerún.
Sí, senyora.
Una experiència solidària.
Sí, una experiència esportiva, solidària, humana. És un viatge a una realitat diferent, a una dimensió que deixa molt que desitjar en el pla humà, perquè continues veient que en el nostre món encara hi ha moltes desigualtats i molta pobresa, i també un viatge a l'esperança, perquè veus que malgrat tot he vist més somriures pel carrer i amb els nens que dels que veig aquí habitualment.
Això és veritat. Josep Maria Planas, molt bon dia.
Bon dia, bona hora, Carme.
Ja estem a l'espera de rebre la resta de tertulians que s'aniran incorporant, m'imagino, en els pròxims minuts. Una setmana intensa, molt intensa. Ja hem cobert, diguem, la primera part. Ens queda rematar-la amb el partit de diumenge, a veure si els catalans podem celebrar un Sant Jordi ben celebrat. És a dir, primer anar a les paradetes i remenar, comprar llibres i roses, i a la tarda poder destapar una ampolla de cava per celebrar o no, la possible victòria del Barça al Santiago Bernabéu, perquè arriba el clàssic de tornada. Abans d'entrar en l'anàlisi, aquí tinc un sobre amb una carta del Josep Maria Planas que em va lliurar l'endemà del partit que el Barça va jugar a la Rosaleda amb el Màlaga.
Correcte.
I que va perdre per 2-0.
Correcte.
Diu, guarda-la i quan tornem de vacances l'obrirem. No sé què posa, eh? No sé què posa.
Jo sí.
Doncs mira, jo te la retorno.
Vale.
I si vols, comencem per aquí i la llegeixes. Això, en realitat, què és? Allò que tu vas... que et va passar pel cap després de la derrota? O...
Sí, exacte. Jo no vaig voler esperar tants dies, fins al dia 21, com és el dia 8, des del diumenge 9 d'abril, a dir-lo que en aquell moment pensava, perquè podia haver estat influenciat o no pels resultats que el Barcelona hagués fet amb la Champions. Llavors us considero que no es té que barrejar una cosa amb l'altra, sinó simplement jo aquí expresso el que en aquell moment em passava pel cap, que és la realitat, i crec que no vaig molt equivocat després vist lo visto, entens? És una carta escrita en castellà, perquè jo, com a l'escola sempre havia anat en castellà, escric en castellà, i si...
És llarga?
No, és un minutet i mig.
Ho dic perquè si estaves una mica enrabiat,
no,
et vas esplaiar.
No, l'havies pogut fer molt més llarga.
Sí?
Però, perquè després m'han ocorrat altres coses. Però crec que amb aquí...
Doncs va, vinga.
I si permets, pues
som
la llegeixo.
Som tot orelles.
Digo, este escrito que voy a leer hoy viernes 21 lo escribí el domingo 9 de abril del 2017 y entregado en sobre cerrado Carmen Reverte el lunes 10. Con ello quería que mi escrito no se viera influenciado por el paso del tiempo, desde el domingo 9 al viernes 21, ni tan siquiera por el resultado que se diera en la eliminatoria entre la Juve y el Barça. Dicho esto, quiero expresar mi indignación, mi enojo, mi mala, en fin, lo que sea, mi incredibilidad por el resultado del Barça en Málaga. No comprendo, no entiendo, me siento traicionado y no soy capaz de ver cómo este Barça, capaz de remontar una eliminatoria imposible contra el Paris Saint-Germain, es incapaz de ganar en Málaga. Y lo que es peor, no solo el hecho de ganar, sino lo que es, más me revienta, es la mentalidad del equipo, incapaz de darse cuenta que era el partido perfecto para dar un golpe a su máximo rival y ponerse con todo a favor para ir a por la Liga. Pero la culpa no es tan solo del equipo, sino la culpa empieza por el entrenador, que antepone sus cálculos de minutos jugados para cada jugador a poner en el campo al equipo titular. Y sobre todo, saber mentalizar a estos jugadores que en este partido contra el Málaga solo había una opinión y una opción, que era la de ganar o ganar. No había otra alternativa. Si es que realmente el Barcelona determina que esta temporada no le interesa la Liga, lo lógico es que lo exponga claramente a la afición y que esta temporada vayan solo por la Champions. Pero lo que no se puede hacer es tirar los partidos, Depor y Málaga, sin dar una explicación a la afición y ver cómo además jugadores como Neymar tira la temporada y deja al Barça sin su presencia en los partidos cruciales de la Liga y en el tramo más importante de la temporada. Este jugador debería ser sancionado por el equipo muy duramente y desde luego no permitirle realizar ningún tipo de viaje por el hecho de que no podrá jugar durante, yo presiento, y después ha sido así, un mínimo de 3-4 partidos por su expulsión y por su mofa al equipo arbitral al aplaudirles en la cara. Flaco, muy flaco favor le está haciendo Luis Enrique a su amigo Unzué, ya que con esta actitud queda demostrado que si no saben mentalizar a los jugadores, es mejor traer a un entrenador que sepa revolucionar a este equipo y que no permita relajarse a unos jugadores que con su actitud de indolencia son incapaces y son a la vez capaces de tirar los partidos por creerse superiores y creer que con solo el nombre ya pueden ganar los partidos. Hasta hace unas semanas defendía a Unzué como futuro entrenador, pero desde hoy, y pase lo que pase hasta final de temporada, apuesto por un nuevo entrenador con ideas nuevas y con dotes de psicólogo para dirigir a un equipo de superestrellas, pero que en estos momentos claves no saben qué hacer para desatascar partidos por falta de ideas desde el banquillo. Me tomo esta final de temporada como una mentalización totalmente diferente a la que tenía el día de 7 de abril, por lo que posiblemente podría disfrutar de ver fútbol sin pensar solo en el resultado. Solo espero que en la Champions Luis Enrique sepa mentalizarlos y dejarse de experimentos en las eliminaciones ganando esta competición. Visca el Barça.
Vaja.
Acabo d'arribar.
Jesús Galindo, bon dia.
Acabo d'aterrar i veig aquí.
És una carta que vaig escriure jo i li vaig entregar a sobre tancat a la Carmen Reverte el dia 9 d'abril, després del partit Barcelona-Màlaga. I és simplement el que jo volia manifestar i crec que molt de nosaltres, i vosaltres mateixos sabeu que sempre defenia l'Unzué, però hi havia de que són incapaços de poder mentalitzar un equip.
Aquí apuntes directament a Neymar, sí. I a Luis Enrique, indirectament i de retruc.
Sí, a Neymar, a per la seva actitud... allò que dius, bueno, com és capaç un jugador professional no pensi en el que està fent i amb el que pot perjudicar l'equip, perquè el perjudica clarament, i l'estat tècnic per no poder, no saber, no entendre com revolucionar un equip. Donem una data, en l'eliminatòria Juventus-Barcelona s'han tirat 22 corners entre el partit d'anada i tornada. El Barcelona va tirar 22 corners, resultat: zero accions de perill. Això és increïble.
Però això ve de fa molt temps, bueno, no, els corners,
però,
com a Barça.
Bueno, però vull dir, hem tingut temps i anys per resoldre aquest tema. Això és un dato entre tants, no? Però la mentalització, sobretot la mentalització. I també jo et diré una cosa. Estem parlant moltes vegades del Madrid que diem que no sabem a què juga. Evidentment, no sabem a què juga. Ni ells saben a què juga. Però saben que no saben a què juguen. I ells el que agafen la pilota i uah, a matar. Però és que el Barcelona juga, es pensa que juga a algo, però últimament no juga res. Però com es pensa que juga a algo, ja els hi està bé. I aquí és el gran problema. El Barcelona, quan ha tret els grans resultats? Quan ha anat a l'estil Madrid aquesta temporada. A l'ataque i a la bèstia. A matar, perquè té jugadors per fer-ho. I aquesta és la que jo veig. Aquesta és la meva opinió.
Què dius,
Manel? Molt respectable. És una opinió molt respectable.
Com totes.
Com totes les opinions, no? Que passa que jo crec que està molt fonamentada i molt... I,
condicionada. Molt
condicionada pel sentiment, també, no?
El sí, Josep Maria sentiment
culer,
eh?
Clar, és una persona que ha donat moltes proves d'adhesió inquebrantable a un escut, a una idea, a un equip, i lògicament se sent ferit perquè no entenc i és compartit amb molts aficionats del Barça, que aquesta temporada han vist com inexplicablement a vegades pues, el Barça no està ni a prop del seu nivell, ni a prop. Vull dir, no... I que en canvi en altres ocasions ha tret aquesta qualitat innegable que té i ha resolt amb molta solvència partits molt complicats, perquè el Barça aquesta temporada ho ha anat barrejant una mica tot, no? I amb aquesta esperança jo crec que la gent s'agafa pel partit del dia de Sant Jordi, no? Diu, bueno, a veure quin Barça veurem, no? O perquè el Madrid que veurem ja el sabem.
Sí, sí.
No, ja, és aquest Madrid que no ara, sinó segurament històricament mai ha estat identificat amb un estil de joc. Ha estat molt més identificat amb un estil de jugador o amb unes qualitats de jugador. I, en canvi, el Barça sí que l'hem encabit amb una manera de jugar, una manera d'entendre el joc, i, a més, una manera que ha influenciat al món futbolístic, no? A nivell mundial. Vull dir que és poca broma, no?, el que ha fet el Barça dels darrers anys. I és normal que el Josep Maria estigui decebut i decepcionat. El meu fill és una mica així, també, i deia que ell estava en vaga, que els altres havien anat a Màlaga i s'havien declarat en vaga, i a Turí estaven en vaga, i que ell també, i que no volia el Barça Juve, i no va veure el Barça Juve.
Jolín, doncs.
No va veure. No. O sigui, el tio va complir amb la seva paraula, perquè, a més, està molt liat amb coses de la uni i estava treballant i tal, i em va dir no l'he vist. He seguit una mica la primera part per la ràdio, però no l'he vist. Vull dir que, al final, el futbol també és sentiment, i a mi em sembla molt bé que la gent posa les presides del sentiment. Una altra cosa seria l'anàlisi futbolístic, amb això ja...
I tant. Saludem l'Àlex Massana, que s'acaba d'incorporar. Àlex, bon
Hola,
dia.
Hola, què tal?
Bon Veieu, dia. Ara sí que tenim la tertúlia...
Que s'acaba de llevar, jo diria.
Oh, però tot llençol penjat a l'esquerra, no sé.
Estàvem parlant de... Res, hem llegit una carta que em va deixar el Josep Maria Planas després del 2-0 de Màlaga. Uh-huh. I parlàvem, doncs, d'això, del sí. sentiment, de l'expressió des del sentiment, segurament des de la ràbia de decepció que li va provocar en aquell moment. Però anem, no perdem temps, no. Perquè hem de parlar del clàssic, i després del que ha passat aquesta setmana a la Champions, si haguéssiu de donar percentatges, m'imagino que em direu 50-50%.
Perquè és un clàssic.
Perquè és un partit...
És un clàssic.
És un
però
clàssic.
El que ha passat aquesta setmana segur que afecta un equip i l'altre.
Jo no sé què dir,
Però no sé com afectarà.
Jo crec que
pot afectar positivament, eh?
El vestidor del Barça tenia més assumit que abans que la remuntada del París, abans de la remuntada del París, que quedaven eliminats i que era molt complicat, i que si, bueno, s'havia fet un mal partit a Turí, i l'eliminatòria està totalment condemnada per allò. El Barça no fa mal partit, per mi, i crec que evidentment no reforça una derrota o caure en uns quarts de Champions, però no et quedes amb un mal sabor de boca, l'ovació al final, no crec que el Barça estigui anímicament molt cap avall, i el Madrid crec que el que sí que li pot perjudicar és el tema físic. Bueno, jugar una pròrroga contra el Bayern no és poca cosa.
Llavors, un partit molt intens.
Molt intens,
perquè
tot el partit
va ser d'una porteria a l'altra, un partit molt viu. Mm-hmm. O sigui que el desgast físic, evidentment, sí que hi serà.
Jo estic una mica amb la mateixa línia de l'Àlex. A veure, el Juventus Barça va ser on es va decidir l'eliminatòria. En 20 minuts, mitja hora, es va decidir l'eliminatòria. Després, la tornada... Jo no sé si vau veure el partit, suposo que sí, que tots el vau veure.
Sí, no estàvem castigats.
I per
no.
mi va ser un partidàs. O sigui, deixant al marge resultat, decepció de no haver-se eliminat o així, però com a partit de futbol, com a espectador, com a aficionat, va ser un partidàs. Per
partit
mi,
on va haver molt més futbol que el dia del Paris Saint-Germain.
Per
moltíssim.
Mi, va ser un partidàs molt, dels dos equips.
Però perquè veieu, el futbol és així, no? Claro, aquesta molta, frase molta tan típica...
Però dels dos equips, Perquè igual sí. que va ser un 0-0, podria haver sigut un 2-2. No vull dir que una victòria de Barça i l'eliminació de la Juve, no. Tal com va anar el partit, podria haver hagut qualsevol resultat, qualsevol dels dos podria haver guanyat, però per mi va ser un partidàs de futbol.
Ara, el punt de mira, desviat... No, el següent.
No.
El Barça hagués jugat una pròrroga, sí, hagués jugat un altre partit, i la pilota és d'aquells dies que no entrava. No va tocar bola.
Va fotre un parell de mans.
Bueno, poc examen més li van fer, perquè la majoria de xuts a porteria...
Perquè no tens sort a l'hora de rematar, perquè...
Anaven alts, desviats...
Perquè hi ha circumstàncies que no acabes de fer el gol. Però com a futbol, com a joc, jo va ser un partit maco.
Un partit maco que hem vist 33 vegades en aquesta temporada en el camp
del
Barça.
Molt decepcionat, eh? Molt negatiu.
Sí, en el qual el Barcelona es posa en el camp de la Juve juga al contraatac, i això ho hem vist 33 vegades, sí, contra l'Alavés, contra l'Eibar, contra
sí,
el Corunya...
I cada contracop era un
però amb una qualitat del Barça, donant
el
la seva qualitat i una
no
qualitat de la Juve.
La no sabia què fem la pilota.
No sabia...
No
home, era un problema, era un problema trobar espais.
Per què? Perquè l'altre es va tancar molt bé i l'altre per on entra? No saben entrar.
Però es va buscar i no va tindre punteria, però es va trobar, eh? Va trobar molts, eh?
Es van generar ocasions, primera part i segona part, contra l'equip que defensa millor de tota Europa.
Sí, però no vaig veure un perill imminent, no sé.
Home, jo sí.
No sé si és perquè estava jo molt sí influenciat per la meva decepció.
Estàs molt negatiu. Molt...
No molt vaig veure un equip que digués, vaig a matar i els puc rematar i obro el camp.
No. Estic d'acord que
costava, no, però
que molts, molts, moltíssims recursos tàctics no hi va haver,
no,
perquè
no.
Desentenem-nos i... des de fa 3 anys ens regim a què fan els 3 de dalt,
sí,
perquè és així.
Sí,
senyor. I si els 3 de dalt no tenen pólvora. Però tot i així, sí, o sigui, potser no és el partit que dius ho hem de cremar tot per aquest partit, perquè crec que el Barça no fa mal partit. Amb només un recurs tàctic, com amb les seves variants, no? Però amb només la idea de que els 3 de dalt...
Però no hi ha variants que desconcertin l'equip contrari.
No, estic d'acord.
Però és que, a veure, no, és que l'equip contrari en aquest cas era la Juve, que és molt difícil de desconcertar la Juve.
Busca algun remei, alguna idea nova, algo que desconcentri una mica.
Jo crec que el Barça va anar, a veure, va xutar malament.
Quants centres des del lateral, fondo, enrere, va haver-hi cap?
Van xutar malament, si vols, a porta, van xutar malament, no va tindre punteria, però van disparar 17 vegades, eh?
Sí, però quantes a dintre la
punteria? No, 3. Però és igual, però vull dir que no diguis que van buscar els espais, van intentar-lo,
sí,
jo crec que van
xutar...
i van trobar espais a dins d'una barrera i d'una defensa,
i el problema
però de xapó.
Sí, això també ja és... tens els 3 de dalt, aquell dia no estan encertats, necessiten un revulsió a 1.60, mires a la banqueta...
No hi ha vingut.
El Cácer.
Sí.
Treus el Cácer i Mascherano.
Paquito
sí.
El Cácer.
Paquito el Cácer i Mascherano, això és un problema ja de fons, de fons, de...
De planificació
esportiva, i podem pujar més amunt, de planificació esportiva, de fitxatges, de previsió, de treball de base... Tenim un problema.
Jo el problema del Barça, que ja l'he apuntat altres vegades, el problema del Barça és que l'equip té 30 anys, porten 10 anys la base de l'equip, porten 10 anys junts, tenen 30 anys, vulguis o no, en futbol, i aquí tenim un professional del futbol, professional no sé si puc dir, bueno, però bueno,
sí, home,
però sí que en sap,
ser professional,
vull dir que està
no
preparat,
vol dir cobrar diners, jo no
que està preparat del futbol, i així que els jugadors es van desgastant amb els anys, es van desgastant, i un jugador no és el mateix als 23 anys que als 30,
no
és el mateix. Clar, llavors aquí hi ha el problema de planificació, de que el Barça potser no s'ha pogut anar buscant un relleu, això no s'ha pogut o no l'ha trobat, perquè, a veure, és també l'altre tema que jo he apuntat molts cops, que les canteres també és una cosa molt cíclica a tots els clubs, i històricament, i el Barça va tindre una època d'una cantera boníssima i ha tingut una època ara d'una cantera molt fluixeta,
sí,
molt fluixeta
no
a nivell de jugadors.
Si veus que la cantera no té la potencial, que el tindrà dintre de 2 temporades, tindrà molta importància.
Sí, sí, dintre de 2 temporades tornarà.
Però no sap veure dos jugadors que tots ho hem parlat, i que és el Isco i l'Asensio, que són jugadors
que els va deixar escapar.
I tu portes a l'André Gómez, i portes el de Durant, i portes a l'Alcácer,
és que no cal anar a Isco.
Però vull dir que són dos jugadors que no hem vingut a Barcelona.
Manel, digues alguna cosa.
No, ara mateix.
Partint d'un Paco Alcácer, tens un Munir, tens un Deulofeu, tens un Sandro.
Aquesta mateixa discussió, aquest debat...
Tenim un que està...
Bueno, però el Thiago és un cas a part. Per mi, perquè el Thiago ja va ser ell mateix el que volia marxar. És un altre món.
Li van donar minuts.
No, li van donar minuts i la
va... Posa-hi la banya, perquè si no, no entres.
A veure, que està molt, molt, molt interessant el debat, no? Però jo crec que el Josep Maria, a vegades, també per lo mateix que dèiem abans, pues, l'anàlisi no pot ser tan sanguini, s'ha de ser una mica més, crec jo, una mica més cerebral. La Juve és un equip que en els darrers 3 anys ha jugat una final de Champions, ha fet una eliminatòria de Bayern de Múnich guanyant a casa i quasi donant la sorpresa, jugant molt bé al camp del Bayern, i va ser un miracle, allò també va ser un miracle, que el Bayern l'eliminés, el Bayern de Guardiola. I aquest any, pues, bueno, em sembla que porta dos gols en contra en tota la fase de classificació, sí, de Champions, sí, sí. I no ha encaixat ni un sol gol a casa seva. Bueno, és un equip...
Algú vol dir això.
Sí, és un equip, sí, molt complicat de competir en contra. I el Barça, pues, el que estem dient, adhereixo al que ha dit l'Àlex, hi ha hagut molta crac dependència, sempre n'hi ha, perquè els jugadors grans ho fan, això, no? Però aquest any, quan els de dalt han estat inspirats, pues, han pogut fer autèntiques barbaritats i han marcat gols estratosfèrics, i quan han estat, que ha estat sovint, pues no hi ha hagut Barça, no hi ha hagut arribades de segona línia, no hi ha hagut pressió després de pèrdua, no hi ha hagut cohesió per dintre, no hi ha hagut molts dels trets diferencials que han fet del Barça un equip gran. Hem tingut bastants dubtes en les incorporacions que han vingut en les últimes 2-3 temporades. Hi ha hagut debat a la porteria, hi ha hagut debat en quant a l'eix de la defensa, no s'ha acabat de resoldre bé el lateral dret, han passat per allà molts jugadors que bueno, han tret bona nota, però tampoc han sigut allò de dir, hòstia, aquest és el nou Dani Alves. El tema del centre del camp no s'ha acabat de definir, i després, com que els aficionats tenim, i jo m'incloc, una certa tendència a sintetitzar-ho tot, li hem dit Gómez i li hem dit Mathieu. Li hem posat, sempre el problema era Gómez i sempre el problema era Mathieu, i no sempre Mathieu i no sempre és Gómez. És una mica la dinàmica d'un club que si alguna cosa ens demostra la història del futbol és que davant d'un model guanyador tard o d'hora hi ha una antídota. I els més equips reaccionen a això, i mantenir un equip guanyador al llarg del temps és molt difícil, i això li està passant al Barça i li continuarà passant segurament, excepte que hi hagi una revolució, que vingui un entrenador que els posi a tots en solfa, o que vinguin dos o tres nous jugadors que revifin un altre cop un model que ha estat d'èxit.
Jo el que deia amb ell, de l'André Gómez, per exemple, no és que sigui un mal jugador, no és que no sigui un jugador pel Barcelona, és que aquí el problema està que un jugador que en el València jugava per l'esquerra i d'interior d'atac, tu el fas jugar a la dreta i de defensa. Llavors, esclar, vull dir, és com si a mi em posessin a fer de bombero, no sé, jo ho faig, m'agrada parlar per la ràdio i tal. No, tu has de fitxar jugadors que, visto lo visto, el que fan, et serveixin per un model de joc. No vulguis fer experiments. Experiments no es poden fer amb la gent de la cantera. Tu no pots fer experiments amb jugadors que portes d'un equip que està jugant per l'esquerra, que ha donat molt bon resultat, i me'l poses a la dreta diferent. Aquí és el gran problema de l'estat del Barcelona, que no sap treure-li partits. A l'Arda Turan també me'l posaven a la dreta, quan l'Arda Turan sempre l'hem vist amb el puesto que jugava el Gómez, precisament. Vull dir, és que són incomprensibles les accions.
Anem al clàssic, que ens hem quedat en el repartiment de percentatges després del que ha passat aquesta setmana a la Champions. Però després del que ha passat, per exemple, Manel, com afronta un equip vist des de dins un partit com aquest? Sobretot en la situació del Barça.
Mira, el millor que li pot passar al Barça és jugar al clàssic.
Sí.
Després de l'eliminació.
D'acord, totalment.
De fet, al minut 1, després del partit, aquesta reacció del públic del Camp Nou, jo crec que estava més en clau de clàssic que no pas estrictament que estiguessin contents pel paper de l'equip en la competició de Champions. Uh-huh. Perquè jo crec que la gent és prou intel·ligent com per saber que d'allà havien de sortir els jugadors amb una mica d'aire i amb més motivació encara, i crec que estan en deute amb l'afició en aquests moments, i això farà que hi hagi un plus, si és que pot haver un plus sobre una motivació extraordinària, que ja és en si mateix el partit, el clàssic, no? Són partits que els entrenadors no tenim res a fer. Vull dir, és...
Van sols,
fàcil,
no?
Van sols, per què? Perquè només t'estan veient, doncs, no sé, al voltant de... Què?
Sí, la motivació
mil milions de persones arreu del món. Vull dir que ja la motivació,
la motivació
va en si mateix. I després perquè el Barça també sap que, i crec que sabem tots,
juga a la Lliga,
que un bon resultat, un bon resultat i un bon resultat clarament és guanyar el Bernabéu, li pot tornar a donar opcions a la Lliga, que no vol dir res, perquè encara queden perdits. I tampoc, inclús perdent, vol dir que la Lliga estigui sentenciada, perquè després en aquesta Lliga hem vist com el Barça perd el camp del Màlaga, hem vist que el Madrid perd el camp del no sé què, del Betis. Vista que al final a futbol no, dos i dos a vegades són tres o cinc. No?
Sí, sí, no hi ha lògica possible. No,
totalment d'acord en que la motivació la porten ja a dins. Ah, la porten a dins amb aquest tipus de partits ja normalment. I aquest cop hi haurà un plus per la situació que s'ha viscut aquesta setmana i per les ganes de reivindicar-se i de dir que aquí estem i que encara podem, no? Sí. Jo crec que hi ha un plus. I després, bueno, si Paco Alcácer és el substitut de Neymar, hat-trick de Paco Alcácer. Sí. Es reivindicarà totalment. Ja.
Faig un, papa, un petó a la boca. Sí.
Ei, no, que
llavors,
no,
llavors no podrà marcar el xaval.
Em
sembla que no puc vindre la setmana que ve.
Un moment, agafo boli i paper.
Comprometo dues coses i marca hat-trick.
A veure, Àlex Massana, aquest compromet.
Arribaré en punt puntual.
No, primer.
No, això és molt difícil, eh?
Número dos, amb esmorzar per tots.
Vale, vale, en aquest cas, vale.
Apunta.
Això en cas que el Barça guanyi o que marqui Paco.
Paquito, hat-trick de Paquito.
I que serveixi
per
guanyar.
No, no dic tant, eh?
Sí.
Has dit hat-trick?
Ha dit hat-trick.
Has dit hat-trick?
Hat-trick de Paco i dic, si marca Paco tres gols, jo porto esmorzar.
Però que serveixi per guanyar el que és hat-trick,
no quatre croissants del dia, no, no. Esmorzar amb...
A forquilla.
Ah, home.
Home, jo crec que t'hauries d'estirar més perquè el repte és...
És molt dur, eh? És molt dur.
Per això m'he compromès, home.
Jo portaré cava per rematar l'esmorzar, si fa hat-trick el...
Ah, tu també, per lo mateix? Molt bé.
Pel hat-trick porto cava.
Val. O sigui que millor que esmorzem a casa, no? Tots aquell dia.
No vingueu amb ganes.
Per si de cas, per si de cas. I Josep Maria, tu a qui li feies un petó?
Jo li faré un petó a...
No sé si podré vindre a la cava per la setmana següent, eh?
Esperem un cop.
El cafè dirà...
Comença a tremolar, si no, ja marca dos gols.
Com s'enteri Paquito Alcácer d'aquesta previsió, el Josep Maria li dirà al Rakitic que el faci ell els gols.
Però l'aposta és pel mateix, també, pel hat-trick?
Sí, sí, clar. És que
això no val, han de ser coses assolibles.
Mira,
que no és assolible.
Eh?
Per què no es pot reivindicar i marcar-lo?
Sí, sí, no,
sí,
no, ojalà.
Sí, però, ostres, ojalà. Difícil, eh? Ho veig.
Jo li perdono l'aposta.
Molt difícil. Neymar no hi serà i Bale sembla que, contradient una mica l'opinió dels metges, diu que vol jugar.
És que, sí,
que vulgui jugar és una cosa, que pugui jugar és una altra.
No, i ja. Sí, com sigui, la incidència en el Barça de Neymar és
terrible.
Molt més alta i molt més important terrible, i molt més... rellevant que la incidència de Bale en el Madrid, que està demostrat que el Madrid juga millor quan no hi és Bale, sí, que quan hi és Bale.
Jo
poso una medalleta i a Neymar, jo m'aixecava les nits per anar a veure Neymar del Santos, el nen aquell primet que corria per la banda. I hòstia, em semblava un jugador descomunal i cada any que passa em demostra una cosa més i aquest any m'està mostrant una implicació que en un brasiler costa molt trobar-la i que m'està agradant tant que sóc molt de Neymar. I em sembla que és una baixa, no descobrirem Neymar, no? Però sensible, no, al següent.
Però el problema mateix... és que és una baixa culpa d'ell.
Sí, no, li falta una miqueta d'autocontrol.
I això és el que a mi m'emprenya de jugadors professionals que no sàpiguen que una reacció tan infantil pot perjudicar tant amb un equip.
Quan estan al cap i jugadors que són tan impetuosos,
res,
tan nervis així...
No em serveixen les excuses.
No s'excusa, però s'ha d'entendre que pot reaccionar així. I més...
Sí, flexible.
No ho entenc. No ho entenc.
Un jugador que cada partit rep 30 patades
i
a sobre li ensenya una targeta amb ell...
Però, veure...
Jo
que vas del camp i ja està, però no aplaudeixis la cara
jo ho entenc,
la reacció després de 90 pals. I jo he jugat a futbol molts anys i segueixo jugant a futbol, i jo en lligues d'aquí que jugo a l'Europa em casquen i m'emprenyo també i em reboto i estic jugant una lliga de patxangues.
Sí, però no és el mateix.
I, no, no, és pitjor. No és pitjor.
O sigui, pitjor el teu cas.
T'estàs jugant molts calés, hi ha un club darrere, una afició darrere, i tens molta més pressió que la que tinc jo quan em foten 30 pals. I la reacció que no tolero és la primera targeta. Perquè estàs... Exacte. Què estàs fent? T'estàs cordant la bota amb el cor que, d'acord, et va ser 20 pulsacions, t'estàs cordant la bota davant de l'àrbitre per provocar-lo.
Exacte.
O sigui, això sí que és inadmissible. Que et fotin 40 pals i vagis calent, doncs jo entenc
després, quan
una surts, reacció.
A sobre no aplaudeixis a la cara.
Però jo però això no ho disculpo, però ho entenc.
No, jo no ho disculpo.
Jo ho entenc,
perquè
amb un jugador que rep 40 patades cada dia.
Un professional ha d'estar... No, parlant de la categoria del Neymar.
Sí, sí.
Però... No pot fer aquesta reacció. No és admissible.
El futbolista dins del camp, les reaccions, no les entenc totalment.
Es
reacciona dins del camp.
Això pot passar a tercera divisió, a segona... Però a un professional com el Neymar, això
estic d'acord amb
l'Àlex, és
més intolerable el de posar-se la bota i de plantar cada aquest nivell
que
la reacció després.
El Barcelona el tenia que sancionar en el Neymar.
Sí,
amb una multa d'escàndol.
Sí,
el que és increïble és que els rivals del Barça no rebin dos o tres targetes cada partit per les entrades en ell.
Però jo estic parlant d'un jugador, la reacció d'un jugador que perjudica clarament...
Jo l'entenc.
...clarament a l'equip.
Tens raó, Josep Maria.
Que sancionar-lo molt durament i així servir d'escalment.
Si hi ha d'haver una clau en el partit del Madrid-Barça, del Clàssic, quina és?
Molt fàcil.
L'àrbit.
Leo Messi.
Ai!
No, jo no fico marge.
Versions molt diferents, eh? L'àrbitre...
L'àrbitre...
L'àrbitre és la clau.
Just, punt. L'àrbitre que sigui
Messi
just.
Messi és la clau, Àlex.
Totalment.
Manel.
Que pobre de mi.
És difícil, eh?
És molt complicat. Però jo crec que molt, en aquests partits tan superlatius, el que vagi per davant en el marcador... O sigui, el primer que marqui determina molt el devenir del partit, crec, eh? Sí. De tota manera, també és possible que es pugui haver una remuntada, que podem assistir a una remuntada, però no és normal. Normalment en aquests partits el que pega primer pega més fort. I després l'aparició de les grans estrelles, en el cas del Barça clarament Messi, Suárez, també a tenir
en compte.
Que
està una mica desaparegut.
I està una mica d'això. I després en el Madrid, pues, Cristiano i algun altre d'aquests de segona línia que entren...
Isco, si juga.
O Isco o qualsevol
Isco és
dels
molt
altres.
Perillós. Per mi la clau, Messi, sens dubte. Messi. I el hat-trick de Paco Alcácer.
Bravo! Doncs acabarem dient que el clàssic no és com comença, sinó com acaba.
Com tots. Com tota la vida.
Esperem que acabi bé. I jo em guardo aquesta nota que he pres de les vostres, diguem, juguesques. I a veure què passa. A veure si podem veure petons a la boca i esmorzars.
En cava. Bueno, el petó vindrà després del cava, eh?
Doncs que vagi molt bé, Sant Jordi i el clàssic. Gràcies, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu-siau.